¿Sí? Molt bon dia, què tal, com esteu? Sembla que la calor afluixa una miqueta, eh? Una miqueta, no ens féssim moltes il·lusions, però una miqueta, i dia a dia anirà afluixant una miqueta més i anirem abandonant aquestes temperatures, aquests termòmetres tan i tan alts i aquesta canícula i aquesta xafogor. Som dimecres 28 de juny de 2023. Anem dia a dia aquesta setmana escurant ja el mes de juny. I aquí al Penedès en xarxa, ens posem en solfa i entomem aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès que faran plegats des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Avui en Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Un dimecres que comença amb el sumari i tot seguit la Marina Mestres tanca temporada amb els seus déus. Avui tota la colla seran aquí per acomiadar-nos com cal, tot explicant, esclar, un conte, un mite, una llegenda, una història. A 2:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat que programem cada matí perquè no perdeu pistonada amb el que passa a l'Alt i al Baix Penedès. Serà el primer flash d'aquest dimecres. Qui també tancarà temporada avui és l'historiador Jordi Ferran, que ens acompanya per darrera vegada, tot parlant de balls parlats. A les 10:06, a l'entrevista, hem convidat l'alvinyanenca Anna Maria Martínez, que ha escrit el seu primer llibre titulat Reinvéntate, no importa la edat que tengas. Encara no ha sortit del forn, ho farà el proper 1 de juliol i avui ens explicarà com ha anat. A 10:45, de nou parem màquines, cita amb l'actualitat. Des dels serveis informatius ens expliquen què està passant aquest dimecres arreu del Penedès. Tot seguit, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui parlarem de missatges dins d'una ampolla, al mar, a Júpiter, i ho farem amb la Júlia Brics, amb la Conxita Vidal, amb l'Eulàlia Urgell i amb el Josep Castellví. A les 11, de la mà de Jordi Ribas de Vinzeum i Jordi Romeu de la llibreria La Cultural, presentarem les tertúlies d'estiu als cellers que organitzem La Cultural, Vinzeum i Ràdio Vilafranca i que tindran lloc els dimecres del 5 al 27 de juliol. A 11:45, última cita amb l'actualitat, darrer flash informatiu, 4-5 minuts per actualitzar-nos i entomar ja la recta final d'aquest dimecres. I com acabarem? Doncs amb un parell de propostes, amb l'agenda al detall. D'una banda, us volem parlar d'un tas de cafès que fan aquest dissabte al matí a l'Ateneu Mugenc. L'Enric Garcia ens explicarà com anirà. I de l'altra, també us volem fer un tastet de les activitats d'aquest proper mes de juliol a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Ho farem de la mà de la seva directora, la Glòria Bricoller. A 11:45, d'11 i de 12, actualitat en clau Penedès i la resta de notícies l'anem escoltant els butlletins horaris. Hem començat amb un primer a les 9 i anirem connectant a les hores en punt. Per tant, hi tornem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest dimecres que comença ara el Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Marina Mestres, molt bon dia.
Bon dia.
Tu i tota la colla de personatges, dels teus contes, mites, històries, que sota el nom de Déus meus han compartit estonetes de ràdio aquí tota la temporada.
Ah, exacte, sí, criatures de tota mena. De les que fan por, de les que provoquen tendresa, de les que ens fan riure. I avui em porto una d'aquelles que fa una mica de por, però de por clàssica, de por de conte. La típica bruixa, la bruixa d'antes, eh? No les bruixes sí. D'ara, sinó les bruixes que feien, que tenien berrugues i anaven amb escombres i servien una mica per atemorir la canalla. Doncs, per aquí anem, per aquí anem.
I potser per fugir d'aquesta calor ens portes lluny.
Sí,
a un paisatge
sí,
més fred.
Sí, sí. Us porto allà on hi ha ara mateix el focus mediàtic, que és a Rússia, perquè Rússia, a banda de tenir un líder amb unes intencions no gaire lícites, a banda d'això tenen també doncs, un llegat cultural tremendo, obres de teatre, que us he de dir, no? Literatura de tota mena i també contes i llegendes importants. Així que aprofito aquest filó per donar una altra òptica de Rússia, no? Una altra, que no tot sigui guerra, malauradament, sinó que Rússia doncs, té molts altres miralls, per dir-ho així, moltes altres perspectives. I un dels personatges més rellevants de Rússia, quan a contes per nens, és la Baba Yaga. Que la Baba Yaga és un personatge que després ens el trobem també en d'altres contes, en altres països, però potser no amb la força i contundència que apareix a Rússia. La Baba Yaga és una iaia que és bruixa i que no té pas bones intencions. La història comença en una família, en l'eix d'una família, en què la mare mor. Això passa molts cops, també. I el pare, doncs, al cap d'un temps, troba una altra mossa estupenda a qui li veu totes les gràcies i s'hi casa. Però resulta que aquesta mossa estupenda potser tantes de gràcies no en té i és molt envejosa. Així que la seva fillastra, és a dir, la filla de la primera dona d'aquest home rus, en aquest cas, que ja per posar-hi un cognom era comerciant, per tant passava molt de temps fora de casa, aquesta senyora, oh, mira la seva fillastra amb uns ulls malignes, si pogués t'escanyaria, no la suporta, i tot per enveja.
Em ressona, això,
et ressona,
aquesta situació, aquests personatges.
Sí, sí, sí. La noia és molt bonica, té una ànima pura i no pot suportar ni tanta bondat ni tanta bellesa. Ella ha de ser l'eix vertebrador de tothom, també d'aquell home i d'aquella casa, d'aquella societat o microclima en què viuen. D'acord, l'envia, fora. Ves a buscar fil i agulla. Això, evidentment, és l'excusa, perquè on l'envia a buscar el fil i l'agulla és a casa la seva germana, que no és altra que la Baba Yaga. La noia és bonica i de cor pur, però tonta tampoc, eh? I ja es veu a venir que amb molt bones intencions no té la seva madrastra i se'n va a casa de l'altra tieta, de la germana del pare. Li diu, ostres, saps què m'ha passat? Que la meva mare m'envia a buscar fil i agulla a casa de la seva germana. I no sé, algun consell, potser, tieta? I la tieta li diu, sí, i tant. Seu, maca, i escolta'm una miqueta, perquè t'ha de quedar gravat al front tot el que et diré. Diu, et trobaràs un arbre, un pollancre blanc, preciós, però et voldràs garrinxar. Per això has d'agafar una cinta. D'acord, llista de la compra, eh? Cinta. Després et trobaràs un gos, molt bonic, sí, però que et voldràs quarterar. Has de portar-li pa. D'acord, segon, eh? Pa. Tenim cinta, tenim pa. Et trobaràs un gat. Sí, oi, sembla molt dolç, però la mínima et voldrà treure els ulls.
Carai.
D'acord. Apunta la llista. Pernil. Pernilet pel gat. Molt bé. I després et trobaràs una porta. però aquesta porta, quan tu la vagis a creuar, es tancarà de cop i et barrarà el pas. Per la porta, porta-li una mica d'oli.
I amb tot això encara no s'ha trobat amb la babaiaga.
No, encara no, eh?
Tot això és previ.
Prevenció, prevenció.
Déu-n'hi-do.
És protocol de prevenció per si de cas.
Sí, sí, sí.
Sí, ella ja va amb la llisteta feta, eh? D'acord, enfila camí. Adéu, tieta, gràcies per tots els consells. A veure què em depara el destí. Arriba a casa de l'altra tieta, que escolta, només en veure-la ja saliva i es frega les mans. Sentiu? És com...
Deu ser lletja com un pecat,
oh,
no?
Oh, i tant! Amb moltes berrugues i una capa plena de pedaços i greixosa i bruta i els cabells que li cauen gairebé com si fossin... Ja no ni rastes, no? Cabells greixosos i pudents. D'acord. La veu i li diu, ai, carinyet, bonica, hola, maca, què voldries? Ai, és que la meva mare m'ha demanat una mica de fil i agulla. No sé pas si en tindries. Oi tant! Tota la que vulguis. Mira, seu aquí i segueix teixint, continuant les tasques que jo feia. Sí, estava allà teixint, per tant, deixa la neboda allà teixint també, d'esquena tot plegat, s'allunya una mica i xiu-xiueja la criada. Escolta, hauries de portar aigua fins a la banyera, aigua calenta, perquè aquesta jo me la cruspiré.
Què dius ara?
Faré servir la banyera com si fos una mena d'olla bullenta, la sucarrimaré allà i... Què passa quan una bruixa xiu-xiueja, que té una veu tan destralera que encara que xiu-xiueja se la sent d'una hora lluny? Així que la neboda, parant l'orella, la va sentir perfectament. Quan la bruixa es va allunyar i se'n va anar amunt, suposo que, no sé, potser per rentar-se les dents, per afilar-se les ungles i poder gratar la carn humana. Vés a saber, es va allunyar. I la noia li diu a la criada, txt, hola, hola guapa, un momentet, pots venir un segon? Un segonet només, eh? Escolta, et faria res que quan facis el foc per escalfar l'aigua no hi posessis gaire llenya, si de cas. Mira, millor... Tira-hi aigua al foc, sisplau. I quan portis aigua cap a la banyera, porta-la amb colador. Tot això és per entabanar a la baba Iaga.
Perquè no era, eh?
Clar, a veure, que no vegis que porta... Clar, que no fa res. T'imagina que li diu a la criada, no faci res, queda tallada de braços. Home, la baba Iaga veurà, hi ha d'haver moviment, han de passar coses, però que no siguin les coses que ella s'espera. Clar, tot això, de cop i volta la criada, a veure, que m'hi jugo molt. Però abans de poder exclamar res, la noia li treu un mocador preciós de la butxaca. De seda, amb puntetes treballades artesanalment, un mocador molt bonic. Mira, la criada amb allò ja en té prou. El cor se li atura per uns segons, els ulls li fan xiribites, es queda el mocador i segueix les instruccions de la noia. Se'n va i veu, al mateix instant, com un gat s'apropa. Sigilosamente, que diuen, saps? Poquet a poquet, però ja se li veu en la mirada que no ve que li gratis la panxa. Quan està a prop, la noia li diu, perdona, gat preciós, escolta, no vols pas un rosic de pernil? I li tira, pernilet bo, eh? No sec, no, pernil del bo.
Del bo.
Escolta, que no sigui allò de glaç, saps? I el gat, feliç, feliç, felicíssim, es menja el pernil, està allà, es posa gros de cop...
I totes les males intencions que tenia...
Se li van, se li esfumen, s'evaporen, s'evaporen.
Fantàstic.
Aleshores, la noia li diu... Perdona, gatet, mixeta bonica, em podries donar algun consell de com podria jo escapar-me d'aquí? I el gat li diu, sí, i tant. Mira, has d'anar fins a aquella taula, una tauleta que hi havia darrere, i agafar la tovallola i la pinta. I direu, quin consell... De caca, no? Vull dir, què faràs amb una tovallola i una pinta davant d'una bruixa que té molts poders? A veure, què vols dir ara? Dius, sí, mira, si tu veus que la baba Iaga et persegueix en el moment que te'n vagis, tu has d'anar escoltant amb l'orella a terra, perquè ella també pot volar, pot desplaçar-se de maneres diferents, però quan escoltes amb l'orella a terra, notes la seva presència com s'apropa. Si la notes molt a prop, tira la tovallola a terra. I la tovallola, en aquell precís instant, es convertirà en un riu ben capdalós i li dificultarà el pas, perquè encara que vagi mig volant no vola molt amunt, tampoc. I llavors aquella aigua amb aquelles pedres, aquell riu, ens hem d'imaginar un riu de muntanya, li serà difícil continuar. Ah, d'acord. I si tot i això la Baba Yaga travessa el riu i pot continuar perseguint-te, aleshores tira la pinta. I aquella pinta es convertirà en un bosc frondós, espès, ple de males herbes i de paranys. I la Baba Yaga potser finalment s'hi perdrà. D'acord, molt bé, perfecte. Aleshores nota com la Baba Yaga comença a baixar de la casa per apropar-se cap a ella i arrenca a córrer amb la tovallola i la pinta, sobretot això, que no ens ho deixéssim. Es troba una porta. La porta està a punt de tancar-se i de fet es tanca amb un soroll estrepitós, així. Però ella va cap allà amb la mica d'oli, portava un farcellet. Si fos a Catalunya seria un mocador fer farcells. I treu una mica d'oli. Seria oli d'oliva també, de rebequina, mira. I li posa allà a les frontisses una miqueta d'oli curosament. La porta instantàniament s'obre amb suavitat, tota amorosa, i la deixa passar. A l'altra banda de la porta, un gos ferotge s'apropa cap amb ella, però aleshores hi tira un pa. Ens hem d'imaginar un pa bo, un pa fresc, un pa del dia. Oh, i el gos s'abraona damunt del pa i passa completament d'ella. Segueix endavant i es troba a un arbre, un pollancre. Aquest pollancre intenta abraçar-la. No, esgarrinxar-la tota.
El pollancre que la tieta l'havia alertada, no?
Exacte, el pollancre blanc enorme que volia gratar-la tota i fins les vísceres. Però en aquell instant ella treu una cinta i li lliga les branques amb la cinta. Una cinta també, a veure, de setí, Bonica, bonica, més no poder.
Màgica també, no?
I màgica també, de tot. Aleshores, el pollancre no ofereix més resistència i ella continua corrent. Amb tot això, que la Baba Yaga ja ha arribat a baix, i li diu des de la llunyania el gat. És que el gat no us ho he dit, però s'ha posat al lloc de la noia. Està imitant la noia, que em diràs tu, que gaires talents d'actor, no sé si els té el gat, però sí, està d'escaner, està teixint el gat. Li diu: nebodeta, que estàs preparada? Vinc amb el fil i l'agulla, apropa. T'estàs teixint? I el gat: sí, estic teixint. Ui, la Baba Yaga, aquesta veu,
sospita,
aquesta
no?
Veu no és la de la meva neboda. Alguna cosa estranya està passant aquí. S'hi apropa més ràpid i veu el gat i es posa com una fera. Comença a pegar-lo del dret i del revés. Però què t'has cregut, tu? Què és això? M'has traït! No sé si ens sona, eh? Jo crec que Putin aquests dies ha fet una mica el mateix. M'has traït, traïdor! I el gat para un moment i li diu: perdona, amb tots els anys que fa que et serveixo, no m'has donat ni un osset petit. I ella m'ha donat pernil del bo.
Aquí les lleialtats estan clares.
En aquell instant, ella s'adona que no només el gat, sinó que tothom l'ha traït, perquè la neboda no és aquí. Va buscar-los a tots i va apagar-los a tots. Amb branques del que sigui, amb les mans, amb l'escombra. Va, què és això, criada, arbre, gos, però què us heu cregut? I li demana explicacions a cadascun d'ells. La criada li diu: amb tots els anys que fa que et serveixo, mai m'has donat ni un trist tros de drap. I la teva neboda m'ha donat un mocador preciós. Ja en tinc prou. Només per això ja se m'ha guanyat. El gos igual: però què t'has cregut? I el gos li diu: és que amb tots els anys que fa que et serveixo, no m'has donat ni un crostó sec de pa. I en canvi la teva neboda m'ha donat un pa fresc, preciós, esponjós, boníssim. A l'arbre li pregunta el mateix: però com és possible? I l'arbre li diu: amb tots els anys que fa que estic aquí i mai m'has engalanat ni amb un fil. I en canvi la teva neboda m'ha deixat estupendo, engalanat, a punt per Sant Joan. ple de cintes blanques que no em fan ni un mal a les meves branques.
Sort que era un arbre presumit, eh?
Exacte. I després el mateix amb la porta. I la porta li diu, a veure, amb els anys que fa que et serveixo, mai m'has ajustat una miqueta, sabent com grinyolo jo, que estic grinyolant a més no poder. Mai m'has posat ni un xic d'oli ni res semblant a les meves frontisses. I en canvi la neboda sí que ho ha fet. Ah, quina ràbia que li agafa. Tot ella és furor i comença a córrer, córrer, córrer amb l'expectativa de poder atrapar a la seva neboda. Llavors, clar, la neboda para l'orella a terra perquè comença a notar vibracions. És la Baba Yaga, que ja ve. Tirarem la tovallola. Tira la tovallola i un riu capdelós apareix allà al mig. La Baba Yaga no sap què fer, prova de nedar, però no se'n surt. Prova de passar per sobre, però resulta que l'escombra se li mulla i malament rai. Així que crida tots els seus bous perquè es beguin aquella aigua. Es veu quan tenia molts, eh? Perquè sí, sí, es veuen tota l'aigua del riu. Continua perseguint-la. Al cap d'una estona, la noia, que nota altre cop aquelles vibracions, escolten a terra, diu, ah, la Baba Yaga torna a estar aquí. Tiraré la pinta. Tira la pinta i un bosc frondós apareix allà. La Baba Yaga intenta anar per dintre per perseguir-la, però no se'n surt. Acaba plena de lianes, lligada per allà, i amb una mala baba que és que no la deixa fer res més ni pensar amb claredat. Així que la perdem. Aleluia! D'entrada, la neboda està salvada. Arriba a casa i quan arriba, clar, la madrastra li diu però tu què hi fas aquí? Home, que he anat a buscar el fil i l'agulla. La ràbia la consumeix. Arriba el seu pare de treballar. Ostres, què ha passat? Aquí la veu tota suant, esbufegant. I ella explica tota la història, tota, de cap a peus. En aquell moment, el pare s'adona de la maldat de la seva dona, així que la fa fora perquè no torni a entrar mai més en aquella casa i s'hi instaura la pau i la felicitat durant molt de temps vivint pare i filla junts.
Final feliç.
Final feliç, el d'aquest conte. I val a dir que a Catalunya també tenim una variant del conte de la Baba Yaga. I és molt curiós com la percebem. Perquè es veu que la Baba Yaga, a Catalunya, viu en una casa que és mòbil, que
carai,
es pot moure.
Quina modernó.
Sí, sí, sí. I què ens imaginem? Rodes? No, 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 no. Resulta que la Baba Yaga viu en una casa que té potes de pollastre. I jo dic, a veure si la tenim per aquí al Penedès, un ànec mut.
No sé, podria ser, no?
Sí, sí, no sé pas com ens les imagina, però clar, és una pota, digues, de pollastre, d'ànec, d'un au.
Sí, sí.
Unes potes, llavors la casa, quan vol moure, s'aixeca damunt d'aquestes potes i camina. I sabeu com es desplaça la Baba Yaga a Catalunya? Dins d'un morter. Vola pel cel dins d'un morter, però no fa servir la mà de morter per desplaçar-se, no. Fa servir una escombra, perquè és una bruixa. A veure, l'escombra hi ha de ser.
Hi ha de ser, sí o sí.
Per tant, rema per damunt del cel i desplaça tots els núvols i tempestes amb la seva escombra. Així és com tenim la Baba Yaga catalana. I probablement doncs, també va amb un farcellet amb totes aquestes coses, allò que dèiem.
Segur,
no?
Que no
de
faltin
fer
l'oli d'oliva arbequina i exacte, tots els altres estris necessaris per anar per la vida, no?
Sí, 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 tot el que convé. I fins aquí la història de la Baba Yaga que ens acompanya, ja et dic, no només a Catalunya, sinó que hi ha moltes variants. I la història de la madrastra i la fillastra, això ho hem viscut també amb els contes clàssics que ens explicaven a casa. I, de fet, és una manera de demanar prudència als nens, no? És una manera de dir compte, perquè en el món no tothom és bo, hi ha gent que anirà amb males intencions i has d'estar a l'aguait.
Ens ha fascinat, com sempre, que ve la Marina Mestres, que hem passat molt bones estones amb tu i amb totes les teves criatures al llarg d'aquesta temporada, els déus meus. Marina, moltes gràcies i que tinguis bon estiu.
Igualment, moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, són 2:15 del matí. I a aquesta hora encetem el repàs a les notícies més destacades en el Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El nou equip de govern proposa les mateixes retribucions pels regidors i grups municipals que ja es van aprovar el 2019. Aquest dimarts s'ha celebrat sessió de ple extraordinari a l'Ajuntament de Vilafranca per donar compte o acordar els elements que estructuren les funcions del govern i el funcionament del consistori en el nou mandat. En aquesta sessió va excusar la seva presència la regidora Gemma Urgell, d'Esquerra. Primer es va donar compte dels 4 decrets d'alcaldia del Cartipàs, amb l'estructura política i executiva amb àrees i delegacions, o el nomenament i atribucions de la Junta de Govern local. Respecte a l'organització del govern de la regidora de Vilafranca en Comú, Montse Romagosa, va assenyalar que trobaven a faltar dues regidories, la de transició ecològica i la de benestar animal, i va tornar a reclamar un govern més ampli que aglutini les esquerres. Des de la CUP es va lamentar que a la Junta de Govern hi hagi només 2 dones per 4 homes. Des d'Esquerra es va trobar a faltar diverses regidories, com la de Mobilitat, de Política Lingüística, d'FP i Universitat, per exemple, mentre que des de Junts es va assenyalar tot el contrari, insistint en que són partidaris d'estructurar el govern amb poques regidories. Tots els grups de l'oposició li van recordar al govern que es troba en minoria. El portaveu del govern, Miquel Medialdea, va recordar que la voluntat en un futur és no governar sols. Tres alumnes de l'Institut Intermunicipal del Penedès obtenen l'excel·lent a l'ESPAU. Són l'Èlia Albert Hernández, amb un 9,6, la Cèlia Hernán Angás, amb un 9,8, i l'Eric Arriazu Hierro, amb un 9,2. A aquestes notes de la fase general, cadascun d'ells hi haurà d'afegir encara les notes de la fase específica. També es dona la circumstància que tots tres havien obtingut una menció d'honor al finalitzar els seus estudis de batxillerat. L'Eric té intenció d'estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona. L'Èlia farà Biologia Ambiental a la UAB. I, finalment, la Cèlia està valorant entre millorar els seus estudis d'anglès a Irlanda o fer un grau de direcció cinematogràfica a l'Escola de Catalunya de Cinema i Televisió. Inscrits 157 infants i joves al casal d'estiu i casal jove d'Olèrdola. Sumades les 5 setmanes d'activitat prevista des d'aquest dilluns i fins al 28 de juliol, passaran pel casal d'estiu i casal jove d'Olèrdola 157 infants i joves. Aquesta xifra d'inscrits és similar amb un lleuger increment a la dada de participants de l'any passat. El casal d'estiu d'Olèrdola manté les seves 2 seus. A l'escola Circell de Moja, en aquesta primera setmana de casal, hi van 67 infants i joves, mentre que a la seu de l'escola Rosent Montaner de Sant Pere Molanta són 41 els inscrits aquests primers 5 dies del casal d'estiu. L'eix temàtic d'enguany està dedicat al cinema. Arriba el Cercavirra a Cunit, a la Festa Major. Serà el pròxim dia 7 de juliol. Des de l'agrupació Joves per Cunit arriba el Cercavirra, amb la participació dels establiments locals com la cafeteria Cases, el petit cafè Dori i el racó de l'Olga. La darrera parada del Cercavirra serà la festa jove de l'Avinguda de la Font. Durant el recorregut acompanyarà la xaranga Les Cebres. El preu del tiquet és de 15 euros i inclou una samarreta amb el disseny del Cercavirra i 4 consumicions que es podran bescanviar als locals participants. Els tiquets es poden adquirir fins al dijous 29 de juny o fins a esgotar existències a l'oficina de turisme, de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia, o a l'Espai Jove, de dimarts a divendres de 6:45 de la tarda a les 8 del vespre.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 9:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest matí només començar tenim 2 comiats seguits i és que avui també tanquem la temporada dels tastets d'història que ens porten l'historiador Jordi Ferran i la Laia Batlle des de Domenys Ràdios, fixant-nos en els valls parlats.
Arrenquem, doncs, aquest darrer tastets d'història de la temporada amb el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran, que ja el tenim a punt. Jordi, molt bon dia, què tal?
Bon dia, molt
bé. Com estàs?
Molt bé.
Ben tornat de nou i ja l'últim de la temporada.
Sí, encara en vacances.
Ah, sí, oi? Sí. Bé, hem parlat de moltíssimes coses durant tota aquesta temporada i avui, aprofitant que ha arribat l'estiu i que això ens porta a celebrar festes majors i que fa calor i que ens agrada estar fora al carrer, avui ens vens a parlar dels balls parlats.
Sí.
Ens podries explicar primer de tot de què es tracta, un ball parlat?
Bé, és una representació de festa major, com has dit. Per això ho parlem avui, ja que és l'últim dia de temporada i bé, encarem ja, no, l'estiu, que per què es caracteritza, sobretot, a part de les vacances, que hi ha gent que les pot fer i hi ha gent que no, però tothom fa festa major.
Va, això mateix.
Per tant, avui anem a parlar d'una de les representacions més importants de les festes que normalment es representaven per festa major aquí al Penedès, a la Catalunya Nova en general, però també al Penedès, que són els ball parlats. Què són els ball parlats? Un ball parlat és una representació cultural, folclòrica, amb una estructura pròpia gairebé d'una obra de teatre, no, amb escenes, en la qual l'argument, la història, es va representant, doncs, això, en successió de petites escenes que expliquen aquesta història. Llavors, hi ha diferents tipus de balls parlats. N'hi ha de caire geogràfic, que són els de sants. Després hi ha els de caire que són, doncs, de romanços populars, no? Com serien els vinculats amb històries de bandolers, com el Ball de Serrallonga, que era un dels més coneguts, o així de personatges famosos, com el del Marcos Vicente, que també es feia molt aquí, o el del Joan Portela. I després hi ha altres tipus de balls en parlaments, com podrien ser els balls dels malcasats, per exemple, que és el que la gent potser més coneix i li pot servir com a referència per entendre què és un ball parlat, no? El ball dels malcasats. Primer de tot dir que això dels balls parlats també dir que, és a dir, no tots els balls en què hi ha algú que parla és un ball parlat, no? Mm-hmm. Per exemple, com, doncs, a les gitanes hi ha un moment en què es fa un petit parlament. Bé, això és un ball en parlament, no? Perquè lo important d'aquest ball de les gitanes seria el ball. Uh-huh. El ball que surt en Cerca Vilga. En canvi, el ball parlat és diferent. La importància de la representació escènica és precisament l'obra parlamentada, no? L'argument. Després hi poden haver, doncs, representacions escèniques pròpies més del teatre o representacions fins i tot, doncs, de foc o caracteritzacions, bueno, pot ser més diferent, hi poden haver balls, hi ha música, hi ha molta música, però l'important és això, no? Que la part gruixuda de l'acte aquest folclòric és el fet de parlar, no? De representar com si fos gairebé una obra de teatre. Cal dir que aquí, a la nostra comarca, al Baix Penedès, l'autèntica especialista referent, excel·lent historiador i millor persona, és el Salvador Arroyo, del Vendrell, que ha escrit molt sobre el tema, i concretament ha escrit sobre els balls parlats de la Bisbal, del meu poble, per exemple, però també té estudis a tota la comarca, el Vendrell, de fet, n'ha recollit de tota la comarca, de tots els pobles de la comarca, i llavors, gràcies a això, ho tenim molt ben conegut. Per què? Perquè el problema que tenien aquests balls parlats, i que entre altres coses fa que tampoc hagin arribat molt fins... Primer, que no han arribat molt fins avui en dia, perquè a partir del primer terç del segle XX es deixen de fer, o sigui, fa 100 anys que no se'n fan amb la importància que se n'havien fet, llavors, clar, què passa? Quan ja no recordem una cosa perquè ni nosaltres l'hem viscut, ni els nostres avis les hem viscut, és com si aquella cosa una miqueta desapareix, no? No hagués existit mai fins que no ve un historiador i la sociabilitza de nou. Tot i que n'hi ha que es mantenen, com per exemple els balls dels malcasats, que és una és una representació que ens pot servir molt bé perquè la gent la veu cada any per entendre que és un ball parlat. I després hi ha altres balls, com per exemple el ball del Serrallonga, on hi ha llocs d'aquí a la contornada que encara es manté o que l'han recuperat. Per tant, poden també tenir una idea de com era, o similar, de com s'ha recuperat, de què era un ball parlat. Mm-hmm. Bé, el problema que dèiem és que molts ha fet que costi identificar l'existència dels balls parlats o la presència, i per això hem de donar les gràcies a que hi hagi historiadors que ho han pogut recuperar, és que, tot i que sospitem que es celebraven anyalment per festa major, la seva pròpia idiosincràsia fes que no deixessin testimoni, entre altres coses perquè l'organització de la festa molts cops només requeria un permís verbal per poder actuar, no? De dir a l'alcaldia, farem el ball, vale, ja està. S'organitzava moltes vegades a través de colles, amb tracte verbal. No hi havia contractes, ni lloguers, ni compres de material, perquè a vegades ja qui ja ho tenia, doncs ja ho organitzava o es demanava. I després, perquè el seu propi finançament moltes vegades no depenia de que ho contractés un ajuntament o que ho pagués. Hi havia vegades que sí, que l'Ajuntament el contractava, donava una subvenció, però molt del finançament es feia, doncs, pel que diríem, a través de captes públiques, no? O passant allò a la gorra, o anant a casa per casa fent la representació davant de cases poderoses, benestants, que donguessin una mica de diners. Llavors, aquest fet ha fet que no hi hagi molta documentació al respecte, perquè no era una cosa que generés documentació administrativa, que al final és allò que més fàcilment es pot recercar, no? Que quan la tasca administrativa de què es va contractar i què no. Com dèiem, sabem que aquí al Penedès, per exemple, des del 1770 ja hi ha balls parlats. El mossèn Gaietà Vilaplana de l'Arbós recull, com amb la benedicció de la capella del Santíssim Sagrament de l'Arbós, hi ha la representació de quatre balls parlats típics de l'Arbós. Llavors, vol dir que ja al segle XVIII existien aquests balls parlats. Just 9 anys després d'aquest testimoni de mossèn Gaietà, hi ha una reial cèl·lula molt famosa de Carles III, 9 anys després de la primera notícia, que prohibeix tot tipus de balls, danses i figures del folklore popular dins de les esglésies o en les processons eclesiàstiques. Mm-hmm. I també hi ha el ban del corregidor de Vilafranca, doncs, assegurant, fent expressa aquesta prohibició a tots els pobles del Penedès. Per tant, sabem que si existien es va imposar aquesta prohibició aquí al Penedès. Això que podria haver suposat la desaparició dels balls parlats, però no va ser així, perquè aquests historiadors han identificat que a la segona meitat del segle XIX de cop es va veure un autèntic esclat de balls parlats, no? Per exemple, en una crònica de la Festa Major de la Bisbal dels anys 70, del segle XIX, sabem, no, que descriu tot el que hi ha i diu, además de música, bailes, danzas, globos aerostáticos, festejos populares, salvas de morteros, música, bailes i danzas. Llavors, fent aquesta separació, autors com Salvador Roy, més comparant-ho amb altres records orals i la presència de partitures, han pogut identificar, doncs, que a partir d'aquesta època hi comença a haver una, doncs, l'existència de, sobretot a la Catalunya Nova, de la presència de balls parlats, que ens pot semblar, bueno, bé, és una cosa curiosa ara des del present, però que en el moment va ser un autèntic fenomen de mobilització social. Per què? Perquè per fer el ball parlat hem de pensar que hi havia d'haver els creadors de textos, és a dir, aquells que feien el ball parlat i que el copiaven i que l'anaven a ensenyar com es representava. Els creadors del vestuari, els conservadors, els caps de colla, que eren els que s'encarregaven d'organitzar el ball, els actors, els encarregats de gestionar la coreografia, l'escenificació, els llocs on s'havia d'actuar, els músics, vull dir, estem pensant, és un gruix de gent bastant important. Estem parlant, doncs, potser de per cada vall una trentena o una quarantena de persones. Clar, bon dir, bueno, doncs això es deuria fer segurament al Vendrell, no?, que era la capital de la comarca, a Vilafranca, a l'Arbós, que feien a la inauguració del... No? I ja està, i deixa de comptar. Doncs no. Per exemple, al Vall dels Serrallongues, que és un dels més típics, sabem que es va fer a la Bisbal, a Sant Jaume dels Domenys, a Llager, a Sant Vicenç de Calders, a Mas Llorenç, a Marmellà i al Vendrell. Al Vall de Joan Portela, també, molt típic, el Salvador Arroyo ens diu que es va fer al Vinyana, al Vendrell, a la Bisbal, on es representarà, això ho dic jo perquè ho conec, dels anys 80... dels anys 80 del segle XIX fins a inicis del segle XX. Uh-huh. Per tant, vol dir que durant dos, tres dècades es va anar representant de forma, potser no cada any, però sí més o menys seguida. Uh-huh. I després hi haurà tota una munió de balls parlats geogràfics típics de cada poble. Hem dit al principi que hi havia, de balls parlats n'hi havia els que parlaven de romansos i els geogràfics. Els geogràfics són els que parlen de la vida d'un sant. Vale. Doncs d'aquests en coneixem que es van representar al Vinyana, el de Sant Bartomeu, a l'Arbós, el de Santa Fe, i Sant Francesc de Paula, Sant Julià i Sant Bartomeu, a la Bisbal, el de Santa Margarida, que és la copatrona del poble, a Bonastre, el de Santa Magdalena, el mateix, el de Llorenç, el de Sant Llorenç, a Mas Llorenç, el vall parlat de Sant Ramon de Penyafort, a Sant Jaume, el vall parlat de Sant Jaume, a Calders, el vall parlat de Sant Vicenç, o al Vendrell, el vall parlat de Sant Isidre, de Sant Jaume i de Sant Bartomeu. A la pràctica vol dir que gairebé a tots els pobles de la comarca es va representar un vall parlat o representat, llogat de fora i portat com si fos una obra de teatre, o, el més possible, organitzat pels mateixos joves del poble. Uh-huh. Perquè veiem com una cosa que ara ens pot semblar gairebé oblidada, en el seu moment va tindre una presència... espectacular. Pensem quina representació cultural folklòrica típica de la Festa Major es produeix a tots els pobles de la comarca actualment. Que tots els pobles de la comarca tinguin o puguin tindre. Potser els castells ara, els que no tothom té colla castellera, però hi ha sí actuacions que, castelleres sí. I els gegants, però no segurament l'actuació del gegant no requereix un assaig i una organització tal com aquesta, poc més. No hi ha representacions folklòriques que abarquin a tots els pobles de la comarca.
Que reprodueixin, et refereixes, que, eh?
Sí, perquè entenguem una miqueta la importància social del moviment dels vell parlats i com va vertebrar les festes com un element molt important de les festes majors, típiques a la d'estiu. De fet, el mateix Salvador Arroyo, quan ha estudiat qui formava part d'aquests balls parlats al Vendrell, ha localitzat una diversitat d'orígens, des de dos futurs alcaldes fins a un expresoner i diverses persones d'ètnia gitana. Vull dir, que veiem que com una colla castellera, no?
Sí, que engloba molta diversitat.
Que englobaria molta diversitat, perquè entenguem que no era una cosa, bueno, potser més elitista com pot ser una companyia de teatre actual, que són semiprofessional, la contracten. No, aquí estem parlant gairebé d'un nivell bastant amateur. I aquesta és la gràcia, no? Una miqueta dels vells parlats. I que era molt típic de cada poble, no? Cada poble, els joves de cada poble, hi va haver un moment que s'ho van identificar també com a seu i ells mateixos es constituïen en grup per anar a buscar algú que els hi ensenyés i poguessin representar aquella obra, o contractaven algú que els hi anés a ensenyar, perquè veiem una miqueta la importància. Com dèiem, ara sí, sabem quins tipus de balls parlats hi havia, quina importància van tenir, però ens falta saber, doncs, què es necessitava per fer un ball parlat, no? Bàsicament, quatre factors. El primer, com hem dit, és l'autor dels textos, algú l'hauria d'escriure. És curiós perquè les dues persones més famoses en aquest sentit són d'aquí pròxims, diríem, del camp, el Marquet de la Dona, que li deien, que era un teixidor veienc, un autor de molts balls geogràfics, és a dir, aquests que parlen de vides de sants, que hem vist que cada poble boi tenia el seu i representava el del seu sant, perquè al final la festa major és la festa del patró del poble. Què millor que fer una representació per la gent del poble que parla del patró del poble, no? En realitat és aquesta la importància de la festa popular, no? Aquesta sociabilització, sociabilització del poble amb el poble, rememorant per què es fa la festa. I després, molt important, no només l'autor del textos, sinó el cap de colla, que era potser una de les figures més importants. Per què? Perquè era el responsable d'organitzar el ball i, sobretot, i la cosa més important, era el responsable de tindre la còpia del text, de pagar, perquè es pagava, la còpia del text original per poder-se representar, on hi havia les anotacions, com s'havia de fer, la música que havia dedicada, com havia d'estar la representació escènica. Això es pagava, i es pagava a un preu...
cotitzat, vaja.
Sí, de potser el sou d'un treball... Sí, és a dir, no era una cosa barata. Llavors, normalment, i en un context d'analfabetisme, vull dir que també havia de ser una persona que tingués certs coneixements. Perquè, clar, no només havia de fer de director, sinó que havia d'instruir en els actors d'allò que dir, d'ensenyar el ball, de com ho havia d'entonar, com havia de representar. Per això, normalment, solia ser un antic intèrpret d'aquells balls, no? Que l'havia fet de jove, sabia com anava, l'havia vist, tenia una miqueta d'inquietud escènica i es feia cap de colla. Que moltes vegades hi han testimonis que aquests balls es transmetien de forma oral, que tot i haver la còpia del text, el cap de colla, a vegades, doncs, també perquè hi havia, doncs, això, hi havia un grau d'analfabetisme encara important a finals del segle XIX, doncs es sabia de memòria els diàlegs i s'ensenyaven de forma oral. En part, per això, tampoc ha fet que una cosa... Clar, l'oralitat té aquest problema, que un cop mor aquells que l'han transmet, mor amb ella, si no, si no es deixa per escrita. Aquests caps de colla, doncs, també eren els responsables, doncs, de demanar el permís, jugar al vestuari, els músics, administrar els diners, doncs, veure si algun altre municipi els volien contractar, perquè sí que hi ha casos de persones amateurs que ho feien al seu poble, i hi ha casos de companyies una miqueta semiprofessionals. Una de les més famoses d'aquí al Penedès era la del Vell Saquetes, que representava, era una companyia de 33 membres, així semiprofessionals, com podrien ser els castellers de Valls, per exemple, xiquets de Valls de finals del segle XIX, que eren pagesos i menestrals semiprofessionals, que representaven el ball de Joan Serrallonga per tot el Penedès, on el contractaven. La Bisbal, per exemple, hi ha testimoni que el van gueren a fer. I aquesta tradició dels caps de colla i dels balls parlats ens pot semblar molt llunyana, molt antiga, una cosa típica de l'edat moderna, però, per exemple, una de les últimes representacions fetes per un cap de colla bisbalenc, el Salvador Soler de Mas d'en Busquet, data de 1947, és a dir, fa anys.
Però tampoc fa tant.
Però tampoc fa tant, no? Quan anà a ensenyar el ball de Marcos Vicente a un grup de joves de les peces que el van representar aquell any. Per tant, tampoc fa tants anys. Vull dir, ja hi havia molta gent nascuda que encara existeix, no? I que el va poder veure, perquè ens entenguéssim. Com dèiem, els actors tendien a ser la majoria homes que es caracteritzaven per fer els papers femenins i eren normalment o reclutats pel cap de colla o això, un grup de jovent del poble que volia fer un ball i anava a buscar el cap de colla perquè li ensenyés aquest ball. I finalment, el quart element, el més important, eren els músics. El ball s'ensejava moltes vegades sense música. El cap de colla cantava la música i els actors memoritzaven la música i el text. però a l'hora de la veritat calia música per representar-lo. I la presència d'aquest, de l'instrument, era tan important que moltes vegades era l'únic que cobrava o realment el que s'havia de pagar, no? El Salvador Royo, com dèiem, recull la presència d'instruments molt variats, des d'un violí, un sac de gemecs, flabiol, tamborí, però generalment eren colles de graies qui tocaven amb els reis parlats. És una època en què encara un dia parlarem d'això, del pas de les festes de graies a les festes d'orquestes. Era una època, a finals del segle XIX, en què les graies encara tenien una importància hegemònica en les festes. Les graies feien de tot. Tocaven a dintre de l'església, tocaven a les festes majors, tocaven en els balls de gala, tenien un repertori increïble. Aquí, per exemple, a Sant Jaume s'ha recuperat la figura dels concerts, però a la Bisbal, al meu poble, sabem de l'existència de cinc colles, els sabaters, els petits, els toios, els escolanets i els batets, al llarg de tota la història, perquè entenguem com en els municipis, en aquesta època, la figura de la graia era molt important. És una cosa que ara, bueno, ara s'està recuperant una miqueta la graia, però
sí.
Fa uns anys potser ens podia semblar que no, que bé, era una cosa allò cultural que s'estava fossilitzant, no? Uh-huh. Era molt important en el seu moment. Aquest fenomen que es va produir fa 150 anys, en què gairebé tots els pobles de la comarca van veure representacions teatrals que tant de bo ara les poguéssim recuperar totes o bona part d'elles. Algunes s'ha recuperat, però, per exemple, la Bisbal, que en va tindre 4, no se'n fa cap. Tant de bo algun dia es poguessin recuperar, perquè seria bo per la cultura popular.
Mm-hmm. Doncs bé, donar-te les gràcies per a tots tu. Aquests tastets d'història, i si no hi ha res de nou, ens retrobem la temporada que ve.
Que vagi bé. Igualment, molt bon estiu.
Bon estiu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.